vaig portar la Cleo i en Rob a casa una setmana després que es morís el meu pare. La Cleo i en Rob són dos peixos taronges d'aigua dolça i vaig trobar-los a la venda en un aquari llardós que hi havia al costat del taulell de la botiga d'animals. Jo buscava una altra cosa, una que tingués un cor calent i un pelatge suau, com un gat. La dependenta, al final, em va convèncer que els peixos no donen gens de feina i que ofereixen la mateixa companyia que un gat i exigeixen molt menys compromís. Em va semblar el senyal definitiu. Vaig passar molt de temps mirant de determinar a quin exemplar estava predestinada, triant. Vaig assenyalar amb el dit el més espantadís. Un de sol és avorrit, va dir la dependenta, i en va capturar un altre qualsevol amb una mena de cassó que em va recordar un cullerot de servir sopa. Va donar-me'ls tots dos en una bossa de plàstic plena d'aigua, tancada per dalt amb una cinta enganxosa. No me'ls va voler cobrar. A mi em va tranquil·litzar no haver de pagar per sentir-me acompanyada.
Maria Sempere, editora de Les Hores, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Et tornem a convidar perquè s'acosta Sant Jordi, perquè tenim novetats i avui volem fer un repàs de tres llibres que són els que porteu aquest Sant Jordi a plaça. Hem començat amb La ferida imaginària, que és una obra d'una autora que jo desconec i mira que la tenim a prop, podríem dir, no? És la Berta Dávila, que és una escriptora gallega premiada, diríem que reconeguda, no?, precisament per aquests premis. Parla'ns una miqueta de l'autora i entrem directament a la història de La ferida imaginària.
Doncs sí, la Berta Dávila és una autora gallega, escriu en gallec, és a dir, que la traducció de l'Eduard Velasco està feta directament des d'aquesta llengua al català, i ella, aquesta és la seva quarta novel·la, i ha escrit diferents reculls de poemes, diferents novel·les, i ha rebut els premis més rellevants de la llengua gallega, el Premi de la Crítica de Galícia, el Premi Xerrais, els més rellevants. I ella realment, en la seva narrativa, normalment es focalitza en els efectes, en les relacions humanes. I en aquest cas, en La ferida imaginària, tot també ens endinsem, en aquest cas, en la relació entre dues parelles de germanes que s'han distanciat, és a dir, l'autora ens transporta a un petit poblet de Galícia, i allà veurem com dues parelles de germanes que entre elles no es relacionen ni es toquen, però veurem com tenen una mica, com s'influencien unes a les altres sense saber-ho. L'autora fa com una analogia molt pertinent avui, que hi ha aquest eclipsi de sol a Estats Units, no? Fa com figura que en aquest poblet es produirà un eclipsi solar i tothom està molt pendent d'aquest eclipsi, però aquestes protagonistes, les nostres protagonistes, no estan gens interessades en aquest fenomen, però com els cossos celestes s'atraven unes a les altres sense tocar-se. I aleshores la història seria com aquestes dues parelles de germanes, totes dues tenen unes ferides, han de superar certs dols, i veurem com cada una d'elles, quines estratègies o de quina manera intenta assumir o encarar aquesta ferida imaginària, no?, aquest dol intern que porten. En la majoria de les vegades refugiant-se en mons imaginaris o alternatius. No? Podem veure com a principi de la novel·la, que acabem de llegir aquest petit fragment, com l'autora es compra dos peixos, no?, i els posa en una peixera. Doncs veurem com una de les protagonistes, en un moment d'una telenovel·la, es refugiarà i estarà com pendent d'aquests dos animalets. Una altra, per exemple, es refugiarà en una sèrie de televisió, no? I una mica veurem, no? Tenim tots, bueno,
no? Els nostres refugis,
exacte, no? Els nostres refugis, no? Són més virtuals, més imaginaris, no? Però al final tothom necessita un refugi o un altre, no? Digue-li jardineria, digue-li anar a córrer, o en aquest cas, doncs, aquesta li dona... Bueno, en aquest cas, doncs, pels peixos.
I què us ha fet, aleshores, optar per una autora com la Berta Dávila i una història com aquesta, La ferida imaginària?
Bueno, aquesta autora, com comentava, sempre reflexiona molt sobre tot el que serien les relacions humanes i els efectes. Va fer una novel·la anterior, que és amb la que va guanyar els premis més rellevants, es va publicar fa un parell d'anys en gallec, i nosaltres hem comprat els drets en català, és a dir, que l'any vinent també la publicarem en català, que és Los seres queridos, que en aquell cas parlava de la maternitat. I en aquest cas, com comentava, parlava de les germanes, no? I aleshores és molt interessant perquè ella, amb quatre pinzellades, té una narrativa molt bonica, molt poètica, però també alhora com molt irònica, no? De manera que fa com un retrat de la realitat amb poques frases, és un llibre que, amb poques paraules, és un llibre que no és gaire llarg, però hi passen moltes coses, no? Hi ha moltes coses abocades, és una reflexió al final sobre la vida, no? I al final reflexiona sobre... Tothom sembla que busquem, no?, quin és el sentit o quin és el motiu de les nostres vides, i ella es planteja, bueno, que potser no n'ha de tenir un d'específic o de concret, no?, sinó que potser és només anar fent i anar-te relacionant. No? Potser és la gent, no?, amb qui et trobes, amb qui interactues, qui acaba, no?, qui va conformant el teu dia a dia al final.
O sigui, que el sentit és el camí, no el punt d'arribada, no?
Exacte, seria una mica aquest, el fons de la història, no?
Uh-huh. Estic esperant en candeletes aquest altre títol, Els plats més picants de la cuina tàrtara, que és d'una autora que ja n'hem parlat en altres ocasions, la Lina Bronskey, una russa alemanya, que és molt curiosa i a mi m'agrada molt. Podem escoltar un petit fragment d'aquest llibre?
Mira, llegiu un fragment. En aquesta novel·la, bueno, la nostra protagonista torna a ser una àvia, però molt jove, és una àvia que té 40 anys. Quan comença la novel·la, li anuncia a la seva filla que serà àvia. I és una àvia, estem situats a final dels anys 70, a la Rússia comunista, i és una dona com molt resolta, que ja sap tot allò que li convé i allò que no. Ella viu amb el seu marit i amb aquesta filla que ben aviat, no?, doncs tindrà una filla. Resulta que en un moment donat, doncs el marit li anuncia, doncs, que la deixa i que l'abandona, no? I aquí vindrà quina és la reflexió que ella fa, que és la fragment que llegirem. Diu: cinc dies més tard vaig arribar a casa i vaig trobar una carta del meu home a l'ampit de la finestra. A la carta posava que estimava una altra dona i que a partir d'ara volia viure amb ella. M'agraïa els anys que havien passat junts i em pregava amablement que el deixés en pau. No hi posava res més. Diuen que hi ha dones que ploren a llàgrima en vida davant d'una notícia com aquesta, que se'ls dobleguen les cames i es deixen caure damunt les rajoles de la cuina de quadres blancs i negres i que els altres parents han de fer una passa llarga per sobre d'elles si volen arribar a la nevera. Jo no era una d'aquestes. La primera cosa que vaig fer va ser preparar-me un te. I a més, segons totes les regles d'aquest art, vaig prescalfar la tetera, vaig abocar aigua bullent sobre les fulles de te. Si hi havia alguna cosa que odiava era el té mal fet i de mala qualitat. Vaig beure el meu te excel·lent a glopets petits, vaig menjar melmelada de grosella feta a casa i vaig reflexionar. Em vaig imaginar entrant per la posta sense que hi hagués ningú mastegant sorollosament a la cuina, que em tragués de polleguera perquè es feia cruspia fred el menjar que jo havia preparat perquè no havia estat capaç ni d'escalfar-se'l, sobretot el menjar. Ara gairebé podia deixar del tot de cuinar. Al matí em prepararia unes farinetes de civada i al vespre una amanida. Quant de temps podia estalviar només amb això? Durant aquest temps podria llegir, mirar la tele, fer gimnàstica. Vaig continuar reflexionant. No hauria de parlar amb ningú quan arribés a la feina. Vaig començar a comptar quantes camises menys hauria de rentar i planxar cada setmana. Mitjons, pantalons, calçotets. Veiem que aquesta autora, no, la Lina Bronskey, que ja la coneixíem, sí, que, no, que ja havien publicat L'últim amor de Badunia, que és el llibre que és el best-seller d'aleshores, que sí, és la història d'aquesta àvia de Txernòbil.
És la primera descoberta que vaig fer.
Exacte. Després, sí, que d'ella també hem publicat La trena de la meva àvia, i aquest és el tercer títol que publiquem d'ella, però de fet és anterior als altres, no? Però veiem, com els altres casos, que conserva sempre aquesta ironia, aquests personatges no tan excèntrics i tan sempre particulars.
És molt curiós perquè les àvies, sempre hi ha aquesta figura que és el centre de les històries que narra. I a més, sempre se'n va a la seva Rússia natal.
Totalment. Ella neix a Rússia, com dius, mm, i quan ella té, crec que com uns 12 anys, se'n va a viure a Alemanya. I aleshores els personatges viuen una mica aquest trànsit, no? Aquesta, sí, aquesta protagonista, la Rosalinda, aquesta àvia de la que parlem, viu, com dèiem, a la Rússia comunista, però veiem també com arriba a la caiguda del mur de Berlín i com ella, bueno, intenta buscar una vida millor, que és el que tracta la història, per a la seva filla i a la seva neta, i intenta anar-se a Alemanya, que seria la seva terra promesa. I per fer-ho, doncs, coneixen a un periodista que està encisat amb els plats de la cuina tàrtara, d'aquí ve el títol de la nostra novel·la, no? Evidentment no és una història de menús, ni de cuines, ni de receptes, però d'aquí ve una mica el títol dels plats més picants de la cuina tàrtara, i serà la història d'aquesta dona, que també molt divertida perquè contrasta aquesta realitat, no?, d'aquest món comunista del qual ella ve i el món occidental al qual va quan arriba a Alemanya, no?, el contrast d'aquestes dues cultures, maneres de veure el món, societats, no?
I com sempre, amb aquest to d'humor que li posa l'autora, la Lina Bronskey, que és característica en els seus llibres. Anem per l'últim. L'últim té a veure, el títol és Els amors dels homes singulars, d'un brasiler, el Víctor Heringer. Qui és el Víctor Heringer?
Doncs mira, el Víctor Heringer era un jove escriptor que va morir tot just fa 6 anys, quan estava a punt de fer-ne 30. Val? Malauradament era un noi, bueno, que tenia una mica problemes de salut mental i va acabar amb la seva vida doncs, just abans de fer-ne aquests 30. Tanmateix, ell havia publicat ja dues novel·les i pòstumament se li han publicat d'altres assajos que tenia en curs i va rebre els premis més importants de Brasil, val? Com és el premi, bueno, va ser finalista del Premi Rio de Literatura, del Premi São Paulo, del Premi Oceanos i va guanyar el Premi Jabuti. I aleshores aquesta novel·la que nosaltres ara us presentem, L'amor dels homes singulars, és molt particular i va ser, bueno, amb la segona que es va donar a conèixer i va ser finalista d'aquests premis tan importants. Ens explica la història d'un noi jove de 12 anys que viu en un barri, en una casa amb jardí i piscina en un barri, en un suburbi més pobre de Rio de Janeiro, però ell viu en aquesta casa. Ell és fill, ho coneixem al principi de la novel·la, d'un metge de la dictadura, estem a finals dels anys 70 al Brasil, i veiem que ell té 12 anys d'aquesta vida acomodada, aquest noiet, i de cop i volta el pare un bon dia arriba a casa amb un altre noi jove, també d'uns 13 anys, mulat, que sabem que deu venir d'alguna història fosca relacionada amb aquesta dictadura i amb aquests, bueno, amb aquests procediments que feia aquest metge de mantenir la gent en vida, no?, durant, no, no, en certs processos foscos. De manera que entre aquests dos joves, entre aquests dos nois, sorgirà un amor entre ells dos, serà com el seu, la descoberta del primer amor. Aquest amor homosexual hem de contextualitzar en aquest barri de Brasil i veurem que, bueno, aquest estiu, no?, hi ha aquest enamorament d'aquests dos noiets i malauradament passarà un fet tràgic que farà, doncs, que la vida d'un d'ells quedi per sempre més impactada per aquesta relació. I la novel·la és una reflexió sobre el primer amor, l'impacte del primer amor, fins a quin punt ens podria arribar a afectar el primer amor en aquest context de la realitat social de Brasil d'aquella època i també transportada fins a temps actual, perquè figuraria que el nostre protagonista també parla ara, o sigui, recorda la seva vida aquell estiu, allò que va passar, contrastat amb la seva vida actual. No? És curiós perquè aquest autor, quan en escriure aquesta novel·la, que és aquesta reflexió sobre el primer amor, va crear una web i el web va dir que tothom li escrivís sobre el seu primer amor i diu que tothom li va començar a escriure un munt d'històries, tothom tenia moltes ganes de parlar del seu primer amor, de manera que en un moment de la novel·la ell diu, no?, el Camilo, que és el protagonista, diu: jo estimava el Cosme com en Cosme estimava en Pere la Marta el Roger, el Roger la Pepa,
no?
I fa tota la cadena d'amor de tothom, de tots aquells qui li van escriure, no? I és molt bonic i és molt particular la novel·la també perquè ho està escrit com si fos una mica com unes memòries, però és ficcionat, però inclou dibuixos, inclou fotos com si fossin reals, no? De manera que és, bueno, un llibre molt original també, i amb l'estil narratiu és molt, molt original, molt contemporani, té una veu molt pròpia, no?, i molt, molt personal, i us el recomano moltíssim, perquè a més està amb una traducció del traductor Pere Comelles, que és un grandíssim traductor, i és una novel·la, bueno, jo crec que troba la veu justa, no?, en aquest protagonista, no?, que el Camilo, el principal protagonista de la nostra novel·la.
Hi ha un petit fragment que puguem escoltar?
Sí, regiu,
sí,
un petit fragment.
Ens hi cap?
Sí, sí, sí.
Tenim,
sí,
molt,
sí,
poc temps, però a veure si ens hi cap, per fer-nos una idea.
Doncs hi ha un moment, doncs, que quan arriba aquest, el Camilo, a casa d'en Cosme, en Cosme sense, bueno, té com un, bueno, com un, li fa com un cop sense voler, val?, per unes determinades circumstàncies, i, bueno, ha d'estar com un temps convalescent, no? I aleshores diu: vaig sobre desenguixat 5 setmanes, fàstic de pell ofegada, pàl·lida i sempre humida, pudent i afiscosa sota del guix. Quan vaig tornar de l'hospital, em van ficar al llit dels meus pares i la mama em va venir a cuidar. El papa va treure el cap i es va riure del fill brutal. La Paulina em va peixar el dinar. La Joana em va plantar un petó a la galta per curar-me. I en Cosme s'havia mort? Em va agafar por quan ho vaig preguntar al papa, por que m'empresonessin i hagués de viure per sempre entre criminals. Ell va contestar molt seriós que no, però que gairebé. On era? El papa va dir que ens veuríem ara, que havíem de fer les paus. Vaig abaixar el cap. Sí, les paus. Odiava fer les paus. Amb la meva germana, amb el company d'escola. Vergonya, nervis de donar la mà a l'enemic? Ja no me'n recordo per què. La veritat és que tenia curiositat per veure-li la cara. Pessigolles al pit i a sota del pit. Volia perquè volia. Estava gaire feliç. El papa va riure que no. Li ha quedat cicatriu? L'odi que li tenia havia desaparegut. Jo crec que l'odi que hi ha al món té consciència de núvol, una cosa que està a l'abast de qui la vol agafar, deixar-la fermentar i modelar com vulgui. És un apèndice del cap. No té propietari ni mira concreta. No es pot preveure ni controlar gaire. És una pesta bubònica que s'escampa, una metzina desbocada, lava de volcà, onada de tsunami. No sé quina deu ser la comparació adequada. Després de cop de bastó, del cop de bastó que li vaig clavar, el meu odi va perdre el nom i el format d'en Cosme. Llavors, de cop, el vaig començar a estimar.
Ai, doncs, si voleu saber com continua la història, Els amors dels homes singulars. També us recomanem Els plats més picants de la cuina tàrtara i La ferida imaginària. Avui n'hem parlat dels tres títols amb l'editora d'aleshores, Maria Sampere, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat un dia més. Que vagi molt bé Sant Jordi.
Moltes gràcies a tots i molt bon Sant Jordi. Per
gràcies, Maria. I a vosaltres us emplacem a demà. Serà dimarts, per fi dimarts, a partir de les 4 i 3 minuts. Torna al Connectats, com sempre, per acompanyar-vos al llarg de la tarda. Adéu-siau.